Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Les associacions de taxistes de la ciutat estan satisfetes de la reunió que van mantenir amb el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero. Ajuntament i conductors han arribat a un acord per canviar la ubicació de les parades que estan al costat de les estacions de tren. Només amb la de Gràcia Camp Feu dels ferrocarrils no acaben de posar-se d'acord, però segueixen mantenint converses. La Comissió de la Convivència ha tramitat 60 denúncies per conductes racistes, homòfobes, de discriminació o d'odi des del moment de la seva creació l'any 2004. Les demandes es concentren, sobretot en els últims anys, segurament perquè el servei és cada cop més conegut i els canvis en el Codi Penal afavoreixen que els fets es denunciïn. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Avui, dia de ressaca al Centre d'Esports Sabadell després de la derrota d'ahir per 1-0 al camp del Badalona. Els de Toni Saligrat van veure com el local robuster marcava a la sortida d'un córner i donava els 3 punts al conjunt escapulat. Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest dilluns, dia 29 de gener, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix, 12 graus els que tenim a Sabadell, un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i ja ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per preguntar-li a l'Abel Flores. Bona tarda, Abel.
Hola, bona tarda. Avui el temps està realment molt tranquil, amb una temperatura suau a migdia, amb moltes màximes que han estat entre els 16, 17, 18 graus a zones del litoral, prelitoral, ha pujat en alguns sectors una miqueta respecte a la temperatura d'ahir, però en d'altres ha baixat lleugerament, i és que avui hem vist aquests bancs de boira, boirina, que a punts del nord de Ponent han estat una miqueta més persistents. De cara a les properes hores, esperem que es mantingui el temps tranquil, domini del sol. A la nit la temperatura tornarà a caure, farà fred aquesta propera matinada. I del matí tornarem a veure aquest ambient assolellat en general, malgrat que de nou tornarem a trobar aquests bancs de boira, boirina i estrats baixos, especialment a punts de Ponent. Demà tampoc esperem que siguin persistents al llarg de tot el dia, s'aniran desfent al llarg del matí, però sí que puntualment fins al final del matí i migdia podrien aguantar alguns d'ells. Tot això amb una temperatura que demà es mantindrà molt semblant a la d'avui a migdia, així doncs veurem a migdia aquest ambient força suau. És tot moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a l'AP7, amb sentit sud, a l'alçada de Barberà, tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Si mirem a l'AB30, a la mateixa població, és 1 quilòmetre el que tenim de circulació amb retencions en sentit sud, a l'enllaç cap a la C58, i 3 els que hi ha a Cerdanyola del Vallès, amb sentit nord, a la mateixa via. A la C58, baixant cap a la capital, veiem que a Sant Quirze tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions i a Montcada encara hi ha el nus de la Trinitat, en són 4. Si heu de baixar a Barcelona, de moment sapigueu que cap de les dues rondes presenta cap mena de dificultat destacable. Les associacions de taxi de la ciutat estan satisfetes de la reunió que van mantenir amb el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero. Ajuntament i taxistes han arribat a un acord per canviar la ubicació de les parades que estan al costat de les estacions de tren. Només amb la de Gràcia Camp Feu, dels ferrocarrils, no hi ha acord, però les converses es mantenen obertes. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. La manifestació convocada a mitjans de desembre, quan van portar una 50ena de taxis a la plaça Doctor Robert, ha donat els seus fruits. Manuel Gallego, president de l'associació Radio Taxi, valora satisfactòriament la trobada amb el regidor.
Valorem molt positivament l'actitud del senyor Guerrero. Va estar amb nosaltres, va estar sobre el terreny amb nosaltres fent una visita als puestos que teníem el problema, les parades, i va veure la problemàtica que tenim. I de moto propi seu va mirar i va dir unes propostes doncs molt, molt interessants per nosaltres.
El principal punt de negociació eren els canvis d'ubicació de quatre parades situades al costat de les estacions de tren, però que consideren que estan massa lluny de les sortides. Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi Sabadell, resumeix les solucions acordades.
Sabadell Centre de Renfe ens l'arreglen totalment, millor encara del que nosaltres volíem, o sigui, satisfacció total. A Plaça Espanya no accepten la nostra proposta, però ens donen una alternativa bastant vàlida. I després està la parada del passeig, que no ens donen cap solució, no? Però sí que ens expliquen el projecte de futur i realment és complicat, no?, donar-nos una solució. I després la parada de Ferrocarril Centre, d'allà a Can Marcet, tampoc valida la nostra proposta i la seva no ens agrada gens.
En el cas de l'estació del centre de la Renfe es col·locarà una parada a la sortida de l'ascensor i una altra a les escales. En el cas de Gràcia, l'Ajuntament proposa situar la parada al pàrquing de l'estació, una opció que no acaba de convèncer els taxistes. Més enllà de les parades, a la reunió també es va parlar de l'accés als lavabos públics per part dels conductors o la reparació d'algunes voreres malmeses.
I els 59 sabadellencs deportats als camps nazis tindran tots una llamborda Stolpersteina el primer semestre d'aquest any, ho ha afirmat Carme García, directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.
I avui puc avançar-los, l'alcalde encara no ho sap, però puc avançar-los que hem estat parlant amb el promotor artista, evidentment també amb el director del memorial, i en breus podrem continuar i finalitzar la segona fase de llamborda sense esperar a la planificació de l'any vinent. També ho farem en altres ciutats que ho esperen.
García ha expressat la voluntat de la Generalitat durant l'acte de record a les víctimes de l'Holocaust celebrat aquest dissabte passat a la Casa Duran. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Des de dissabte, 23 famílies dels 59 sabadellencs deportats als camps nazis tenen una llamborda Stolpersteina que recorda els seus familiars. Raül Romeva, conseller cessat responsable de la memòria històrica, va parlar de la necessitat de recordar per no oblidar.
No tothom hi va estar d'acord. De fet, no tothom hi està d'acord. De fet, molta gent hi està en contra encara avui. I ho diuen i en fan bandera de que això no s'hauria de fer. I en canvi és absolutament necessari, obligat, diria jo, recordar el que va passar, perquè altrament alimentem no només l'oblit, sinó pitjor encara, la impunitat. I aquesta impunitat és imperdonable en tots els àmbits.
La sala noble de la Casa Duran es va omplir de públic en un acte en el que s'han llegit textos de Conrad Crespí i el quartet Brossa ha interpretat diverses peces musicals sobre l'Holocaust. L'encarregat d'instal·lar les 23 llambordes per homenatjar els sabadellencs deportats als camps nazis és l'artista alemany Gurtem Degnik, que ja ha col·locat gairebé 65.000 pedres Stolpersteina a més de 20 països.
These people for the families, for the relatives.
Ara els familiars d'aquesta gent tenen un lloc on recordar-los. Molts d'ells no tenien un espai i ara el seu nom ha tornat. Un dia un familiar d'un deportat de Colònia em va dir que quan el nom s'oblida, també s'oblida tota la seva història.
Sabadell és ara la ciutat catalana amb més llambordes Stolpersteina creades per Demnig al 1992. Cada pedra s'ha col·locat davant del domicili on va viure un dels deportats amb algunes dades biogràfiques revisades pel tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé.
I la Comissió de la Convivència ha tramitat 60 denúncies per conductes racistes, homòfobes, de discriminació o d'odi des del 2004, al moment de la seva creació. Les demandes es concentren sobretot en els últims anys, ja que el servei és cada cop més conegut i els canvis en el Codi Penal afavoreixen la denúncia dels fets. Ho ha apuntat la regidora de Drets Civils, Míriam Ferrandiz.
La importància també de que tot això quedi registrat i també eines que han anat canviant, no? El Codi Penal es va modificar amb tot el tema de delictes d'odi i, per tant, ara també és més fàcil que les denúncies acabin a bon port i no quedi amb no res, no? Però sabem que denunciar no és fàcil, vull dir que és tot un procés, no? Moltes vegades de revictimització, no? Tot un procés d'apoderament també de la persona agredida, que moltes vegades la persona pues, no té ganes o no té energia per posar-se en aquest procés i llavors també respectar el que vulgui aquella persona, només faltaria.
No obstant això, només 17 de les demandes s'han traduït en sentències o condemnes contra els responsables d'aquestes conductes. La durada d'aquests processos sol ser la culpable que moltes denúncies no arribin fins al final.
Segur que hi ha denúncies que igual no acaben tot el procés això perquè bé la persona, no, són molts anys i al final s'encansa o el que sigui, o perquè bé la persona decideix no prosseguir, però també és això, que són processos llargs.
En aquest sentit, Ferrandiz assenyala que els casos relacionats amb les agressions nazis i racistes són els que s'arrosseguen durant més anys. Més enllà de la tramitació de denúncies des de la Comissió de la Convivència, també ofereixen xerrades i cursos de formació per tal de prevenir casos d'islamofòbia o agressions al poble gitano, d'entre d'altres.
Notícies Vespre.
La Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital de Sabadell comencen a col·laborar. Els alumnes de la UPC han començat a dissenyar els seus treballs de final de grau per solucionar algunes de les necessitats que registra el taulí. Aquest curs s'han impulsat 4 projectes, 2 relacionats amb l'atenció a la gent gran i 2 de l'àmbit traumatològic. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Un dels projectes més innovadors està relacionat amb els pacients d'Alzheimer i parteix dels estudis que demostren que una olor pot fer recordar i transmetre emocions. Concretament, han dissenyat un coixí capaç d'emetre olors, com ha explicat a Ràdio Sabadell el professor de la UPC que lidera aquesta col·laboració, José Carlos Martínez.
En un primer model, el que s'ha provat, diguéssim, és només amb olors existents, no? Però tu ara mateix sí que pots deduir fragància, si tens l'historial del pacient, jo què sé, potser aquest pacient ha viscut en un lloc que fa un olor molt específic i el pots reproduir. I ara mateix és molt reproduïble tot això. O sigui, es podria fer. Ara mateix només ho hem deixat en el tema de com és l'objecte, que pot fer i com es pot fer, i l'abanic, diguéssim, està obert.
El segon projecte orientat a la gent gran és un triturador portàtil de pastilles. També s'han ideat 2 projectes més que aprofiten la utilització de la tecnologia 3D per intervenir els pacients amb lesions traumatològiques.
Els 2 projectes de traumatologia, un és per operacions de cervicals, que és fer unes guies per poder col·locar uns cargols i, diguéssim, per poder agafar, diguéssim, uns petits, bueno, per poder, diguéssim, clavar, diguéssim, les cervicals a persones que tenen problemes. I l'altra són unes guies de tall per tallar, diguéssim, l'os per poder col·locar una pròtesi a l'esquena. Aquestes són 2 espècies diferents, però el concepte de les dues és el mateix, o més o menys el mateix, que és com introduir la impressió 3D dintre del quiròfan.
Segons Martínez, els alumnes estan molt satisfets de poder dissenyar treballs de final de grau per al taulí, ja que poden tenir molt més recorregut que si es limiten a l'àmbit acadèmic.
I el principal repte dels sabelluts per la temporada que ha de començar és créixer en nombre de membres. Aquest és l'objectiu amb què treballarà el nou president de l'entitat, Joan Carles Sánchez, que agafarà el relleu de Núria Benítez pels propers 2 anys. Sánchez ha valorat els 2 anys d'aprenentatge que ha passat al costat de la presidenta sortint. L'arrelament a la ciutat i el creixement de la base social seran els 2 objectius que manté per aquesta nova temporada.
Els objectius bàsics és hem de créixer en participants, perquè volem fer millors castells, més complexos i que necessitem de més castellers. Per tant, fem una aposta molt decidida en l'àmbit social i per tant també doncs, hem de fer una aposta en millorar la nostra economia i el funcionament intern. Per tant, créixer com a castellers, implicar-nos socialment, ser una entitat integradora.
El nou president dels Sabelluts recorda que l'aspecte social és molt important per complir aquests objectius.
Hem de pensar que moltes vegades l'entrada a la colla ve per la via social. Per què? Doncs perquè a millor els nens els agrada molt fer castells, volen fer castells, venen, o en un taller ens coneixen, s'apropen al local, i mica en mica els pares, després de veure la dinàmica, o altres germans, acaben entrant a la colla. A vegades s'espera amistats, d'anar a l'institut o a l'escola, hi ha moltes vies d'entrada, però la part social és una primera acollida.
Sánchez estarà acompanyat per una junta de 17 persones amb responsabilitats en diferents àmbits i farà tàndem amb Bea Jiménez, que es manté com a cap de colla. A l'espera que comenci la temporada regular dels Camises Verdes, aquest cap de setmana organitzen l'Intercasteller, el torneig casteller de futbol sala, on vindran 1.500 persones.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els pastorets del Teatre Sant Vicenç han estat tot un èxit aquest Nadal. 2.200 persones han anat a veure la representació, una de les obres teatrals més importants de la cultura catalana, a l'equipament de la Creu Alta. Les bones xifres asseguren la continuïtat del projecte que des d'aquesta temporada gestiona una comissió específica de l'associació. Aquest cap de setmana s'ha acabat la desena i última funció dels pastorets i ha fet possible la venda de més del 90% de les localitats. Per aquest motiu, els directors de la producció, Gerard Tomàs i Oriol Rifer, consideraven que ha estat una molt bona temporada.
Nosaltres des de direcció, almenys per part meva, ho considerem molt bo, molt positiu. Hem omplert tots els dies i això és, sempre és un rècord en un Sant Vicenç. I molt bé, jo crec que molt bé. I la gent està encantada.
Enguany l'obra ha estat treballada per una comissió de l'entitat formada per diverses persones del Sant Vicenç. Les novetats introduïdes gràcies a la campanya de micromecenatge que es va promoure l'any passat han funcionat molt bé. Per això, malgrat que els actuals directors no asseguren la seva continuïtat, sí que garanteixen que l'obra seguirà el camí encetat aquest Nadal.
En general estem contents dels canvis que hem introduït aquest any i la perspectiva que ens plantegem pels propers anys és seguir introduint canvis per seguir mantenint uns pastorets renovats i per seguir mantenint aquesta línia que hem començat aquest any de presentar un mateix espectacle però sempre intentant introduir coses que pugui fer que l'espectador vegi petites diferències o que animi a la gent a tornar a venir a veure els pastorets i saber que veuran el mateix espectacle però amb elements diferents que li donen un cert encant.
El Sant Vicenç s'embarca des d'avui cap a noves propostes teatrals, les quals inclouran obres com Peter Pan, El llibre de la selva o Pilat. I repassem altres notícies en format més breu. Desapareix un home amb Alzheimer a la ciutat. Francisco Hidalgo, de 65 anys, s'ha perdut aquest matí quan passejava per la plaça Rogelio Soto al barri d'Espronceda. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que la seva família ha fet la denúncia i han distribuït fotos del desaparegut. En el moment de la desaparició portava jaqueta blava amb botons, camisa grisa i pantaló verd, segons ha informat la seva filla a Twitter. Si algú té alguna informació, pot posar-se en contacte amb la policia o trucar al 112. I avui ha començat el judici de l'operació Caronte contra una cèl·lula jihadista, en què hi ha imputat un sabadellenc conegut com Ali el Perruquer. Els tres primers investigats han declarat que no formaven cap grup organitzat ni planificaven atemptar a Catalunya. A més, els declarants han confirmat que al grup hi havia un infiltrat dels Mossos que els parlava de terrorisme i estat islàmic, un fet que va denunciar la Policia Nacional. La Fiscalia sosté que el grup havia provat d'enviar combatents a Síria i planejava un atemptat a Catalunya, així com un segrest per recaptar diners. El judici té lloc a l'Audiència Nacional. I una veïna de Sabadell, de 54 anys, ha resultat ferida greu aquest diumenge després de sortir projectada de l'atracció Tobotronc de Naturlàndia. El Parc d'Aventures Andorra ha informat que la dona no portava cordat el cinturó de seguretat, motiu pel qual va caure en un dels revolts del trajecte des d'una alçada de 2 metres i va rodolar entre 5 o 6 més fins a topar amb una tanca de seguretat. D'altra banda, ingressen a presó 2 homes que van ser enxampats quan atracaven una associació cannàbica de Montcada i de Xac. Els presumptes autors van entrar al local fent-se passar per policies, mostrant falses credencials i 2 armes de foc simulades. I per acabar us diem que Ciutadans reclama a la Generalitat que compleixi el seu compromís per construir l'escola Virolet i l'IES Can Llong a Sabadell.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Vius a Sabadell? Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esports, teatre, cinema, música.
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants del Gramat. Nosaltres escoltem... Ràdio Sabadell.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Repassem qüestions que queden fora de la ciutat i la comarca de manera breu. Puigdemont demana empara al president del Parlament perquè respectin els seus drets i els de la cambra. A més, ho fan una jornada en què el candidat a la investidura ha descartat demanar permís al Tribunal Constitucional per assistir a la investidura de demà. També hem sabut que Meritxell Serret renuncia a l'acte de diputada. La renúncia de la consellera d'Agricultura cessada pel govern espanyol arriba l'endemà que també renunciessin a l'escó els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig. També hem sabut que 41 jutjats investiguen més de 300 causes per les actuacions policials de l'1 d'octubre. Ho han explicat fonts jurídiques que també han informat de la suposada existència de 14 denúncies més per la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra a l'hora d'impedir la celebració de la consulta. I les clàusules sol col·lapsen als jutjats especialitzats a Catalunya. El Consell de l'Advocacia Catalana es queixarà davant del Tribunal Suprem, ja que considera que el pla del govern espanyol de dotar cada capital de província d'un jutjat especialitzat és un despropòsit. Ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dia de ressaca al Centre d'Esport Sabadell després de la derrota d'ahir per 1-0 al camp del Badalona. Els de Toni Saligrà van veure com un gol del local Robuster a la sortida d'un córner donava els 3 punts al conjunt escapolat. L'ensopegada deixa el Sabadell de Z a la Lliga a 8 punts del play-off descens, a només 4 del play-out i a 6 del descens directe.
Un Sabadell inoperant no va poder respondre al gol escapolat. Gairebé sense crear ocasions de gol en tot el partit, Toni Saligrà va encomanar-se de nou a la solidesa defensiva per intentar sumar un resultat positiu al nou estadi municipal de Badalona. Però en aquesta ocasió la sort no va estar del costat arlequinat.
Que el guió establert era aquest, però no és perquè tu surts a no fer res en atac i aquells no facin res en atac. És que normalment tu en atac no pots amb el seu sistema defensiu i ells amb el seu atac tampoc poden amb el teu, a no ser que es doni pues això, el que ha passat, una pilota parada, un rebuig, un contraatac, i avui sí, avui malauradament això ens ha passat en contra.
A més del marcador, la jornada va deixar un parell més de notícies negatives. Aleix Coc i Pol Moreno van veure la cinquena targeta groga de la temporada i tots dos es perdran el partit d'aquest pròxim diumenge contra el Deportivo Aragón, el cué de la categoria. Per contra, Saligrat recuperarà Marc Martínez, que ahir va ser baixa per sanció.
I el Sabadell B no va poder seguir amb la bona dinàmica dels darrers partits i van queixar al camp del San Juan de Montcada la primera derrota del 2018. Un penal transformat pels locals, al minut 3, va decantar un duel en el qual els arlequinats van mereixer un millor resultat.
Tot i la derrota, les sensacions van ser positives al filial sabadellenc, ja que van fer un dels millors partits de la temporada. Van superar el rival en tots els aspectes del joc, però no van tenir encert de cara a porteria. Carlos López, tècnic del filial del Sabadell, afirma que en aquest sentit la derrota contra el San Juan de Montcada sí va fer mal.
Fa una mica de mal en el sentit que és el que et deia abans, que quan veus que l'equip competeix bé, els iguala la intensitat, el joc aeri hem estat millor territorialment. Crec que els hem guanyat durant 60-70 minuts de partit, i sí que és veritat que queda la sensació de dir, hòstia, podria haver entrat alguna, no? Perquè hem tingut 6 o 7 ocasions força clares de gol.
A nivell de classificació, la derrota no ha tingut massa conseqüències. Pel filial arlequinat, la pròxima cita del conjunt sabadellenc serà a casa contra el canvi de led.
Per la seva banda, Joan, el juvenil del Centre d'Esports continua cué de la Lliga Nacional i sense poder trobar el camí de la victòria. Dissabte, els de Dani Leoncio van empatar a 1 a casa contra el Mollet.
Els sabadellencs es van avançar la primera part i van poder mantenir l'avantatge fins que, manca de 10 minuts, els molletencs van aprofitar una vedada defensiva dels locals per empatar i deixar amb la mel als llavis els de Dani Leoncio. Aquest dissabte, el juvenil del Sabadell intentarà seguir sumant punts i donar la sorpresa al camp de l'Aldambe, un dels equips més potents de la Lliga Nacional Juvenil.
I Sabadell ha deixat el llistó ben alt un cop acabada la segona edició de l'All-Star de Copa Catalunya de bàsquet. La nostra ciutat ha superat a tots els nivells l'èxit de l'any passat a Cornellà i s'ha posicionat com una de les poblacions que millor tracta aquest esport.
El Pavelló Nord va acollir dissabte i diumenge la sèrie d'activitats i els dos partits de les estrelles d'aquesta Copa Catalunya. La plataforma Sabadell Viu Bàsquet, que engloba els 7 clubs d'aquest esport a la ciutat, ha aconseguit implantar un model que podria tenir continuïtat. La idea de la Federació Catalana és que l'All-Star de Copa Catalunya sigui rotatiu i pugui arribar a diferents ciutats del territori, tot i que no n'hi ha moltes amb equipaments potents com el de Sabadell. En aquest sentit, Jordi Vallhonrat, president del Sant Nicolau i cap visible de Sabadell Viu Bàsquet, creu que la ciutat podria entrar en una roda en la qual cada 4 o 5 anys l'All-Star es pogués disputar a la nostra ciutat.
De fet, la federació no li és fàcil trobar instal·lacions amb aquests condicionants favorables com el Pavelló Nord. De dimensió d'instal·lacions tenim una sort per organitzar esdeveniments d'aquests, que la instal·lació ens ho suporta molt bé. Un cop dit això, és evident quan de repartir, però també és cert que en el país no hi ha més de 4 o 5 pavellons. Si algun dia això creix més, probablement no tindrem opció. Ara bé, un cop veiem que aquests primers anys nosaltres estem disfrutant i gaudint d'això, doncs podríem entrar dintre d'aquesta roda.
Més de 1.300 persones van gaudir cada dia d'aquest esdeveniment que dignifica el bàsquet català i ofereix un gran espectacle a tots els assistents.
I l'OAR Gràcia Sabadell es mostra ambiciós després d'haver sumat 2 punts més i d'assegurar-se la permanència un any més a la primera nacional d'handbol. Amb pràcticament tota la segona volta per jugar-se, el vestidor verd i blanc no es conforma amb això i vol més.
Els sabadellencs van superar per 32-25 el Sant Esteve Palau Tordera i se situen setens a només 4 punts del cinquè i el sisè classificat, que són el Sarrià de Ter i el Granollers B, respectivament. Un dels homes importants en aquest darrer compromís va ser Quim Baillo. L'extrem reconeix que ara volen ser ambiciosos i sumar els màxims punts possibles d'aquí a final de temporada.
Sempre des del principi de temporada el que estava claríssim és que l'objectiu principal era la permanència. Un cop sembla que la permanència ja està ben encarada, sí que és veritat que el que volem és ser molt ambiciosos i donar el màxim possible, no deixar, com he comentat anteriorment, no deixar cap punt enrere i donar el màxim per poder aspirar la màxima posició possible.
Després de 2 victòries consecutives a la primera nacional d'handbol, els graciencs ja pensen en el pròxim compromís, que serà aquest dissabte a la pista del Sant Joan d'Espí.
I l'Astralpunt Natació Sabadell s'enfrontarà a la Sirena Centre Natació Mataró als quarts de final de la Champions Femenina de Waterpolo. L'anada jugarà el 24 de febrer a Can Llong i la tornada el 17 de març a la piscina de les Maresmenques.
Les de David Palma van conèixer el seu rival després de pallissar el Dos Hermanes de Sevilla a Can Llong el passat dissabte. El tècnic de l'Astralpunt està content perquè no hauran de viatjar i perquè coneixen molt bé el rival.
Mataró, acabem de jugar allà a casa seva, és un equip que normalment és combatiu, ataca, carrega molt la línia a 2 metres, fa un waterpolo molt físic i és un rival que coneixem bé. Penso que tàcticament el tenim molt estudiat.
La sabadellenques han guanyat tots els partits que han jugat aquesta temporada contra la Sirena Centre Natació Mataró. David Palma afirma que serà una eliminatòria complicada, però admet que les maresmenques tenen pitjor equip que la temporada passada, sobretot amb la pèrdua de la waterpolista Laura López.
Jo ja ho dic des de l'inici de temporada, que el Mataró per mi ha baixat una miqueta, sobretot perquè té l'arc molt dividit. Té un arc per la banda de les esquerranes potent, fins a la jugadora central, diguem, amb la incorporació de la Marina Sambridge, una jugadora de qualitat, però sí que penso que per l'altra banda de 4-5, el peu de la Laura López, no han estat a lo millor tot el que han encertat a l'hora de fitxar i tenen bones jugadores, però penso que la Laura fotia ja una feina brutal i que ho troben a faltar, això.
Per la seva banda, l'equip masculí de waterpolo del club arriba ben preparat a la fase final de la Copa del Rei. Els del Xava Gómez van guanyar a l'Echeide a Can Llong i dijous sortiran cap a les Canàries per afrontar aquesta competició del cau.
Els sabadellencs estan pendents de la lesió de Javi Gorría, que tot apunta que es perdrà aquesta fase final de la Copa del Rei. El tècnic de l'Astralpul, Xava Gómez, afirma que arriben preparats per intentar lluitar per la victòria, tot i admetre que tenen un costat del quadre molt complicat.
La nostra victòria, en teoria, hauria d'estar obligada, no? Entonces, bueno, aparte de eso, sí, bueno, llegamos yo creo en un buen momento, llegamos un buen momento sobre todo de partidos este año, partidos importantes, partidos duros, partidos complicados, entonces sabemos que tenemos un cuadro, aunque no esté el Barcelona está muy duro.
El Natació Sabadell ha evitat l'Atlètic Barceloneta, però debutarà als quarts de final d'aquesta Copa del Rei, jugant divendres contra el Mediterrani. En cas de passar a les semifinals, es veuria les cares amb el vencedor del Barcelona-Terrassa.
Molt bé, Joan, gràcies. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram, o mirar la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.